Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, aquí.
Com
ben,
estàs?
Ben trobada aquí, a gustet, a gustet,
Que bé.
Molt a gust.
Que
sí,
bé,
sí,
que
sí,
que
sí, sí, sí.
Escolta, vull... clar, és que no, cada vegada... em faré molt pesat amb l'audiència amb aquesta cosa, però...
Sí, digues.
És que ens portes...
Us porto coses guais. La veritat és que no ha sigut...
Avui és... O sigui, l'avui, el que ho defineix tot plegat és... Això.
Bueno, ja veurem, ja veurem. Sí. Ara estàs posant les expectatives superaltes, eh?
Bueno,
però bueno, ja veurem, ja veurem. No és mèrit meu, eh? Ha estat un oient bastant fidel del programa.
M'agrada.
I clar, quan hi ha algú fidel i que t'escriu i et diu coses... una intenta respondre,
sí, sí,
no?
Sí,
està
sí,
allà.
Sí, sí.
Què passa? Doncs que aquesta persona en breus anirà a veure la nova producció de la Fundació Pere Catalunya, que estan en gira fins al 17 de maig, així que us queda poquet, us recomano molt fort que hi aneu.
Quina rabieta, eh?
Sí. Es tracta de Turandots.
Clar.
Turandot, Turandot, clar. Turandot. Claro. Ja vam fer tot un programa dedicat a Turandot,
sí.
Però què passa? Aquest home hi ha d'anar i m'ha dit, sisplau, pots parlar-ne? I dic, sí, que és... Como no?
Doncs som-hi.
Como no?
Maria Voronkova, eh? Sempre cap, sí, a l'audiència.
Sí, sí.
Ara.
Entregada, sempre.
Entregadíssima.
Us diré que jo encara no l'he vist. Jo aniré a veure-la, però encara no l'he vist, però...
Avises, la... també, eh?
Bueno,
no.
Mira, no empecemos con las pullitas, Joan, eh? Que tots ja ho vam dir, estàs a una obra de teatre
és
perquè
veritat.
Deixem de ser amics,
és veritat, és veritat, és veritat. Tota la raó al món.
En fi, que me centro.
Va.
La crítica, el públic, amics meus que també hi han anat i l'han vist, la premsa, o sigui, està sent un boom. Tothom,
sí,
l'està,
eh?
Deixant super, super bé. Així que jo, tot i que no l'he vist, m'atreveixo aquí obertament a recomanar-la 100%.
Que bé.
Vale. Què passa? Que no només estan fent òpera, la Fundació d'Òpera de Catalunya l'està posant en escena, sinó que és el centenari de la mort del nostre estimadíssim, admiradíssim, besti de la secció, Giacomo Puccini.
L'estimem.
Així que l'estimem fort.
Sí, sí,
que
sí.
Millor doncs, que revisitar i parlar de curiositats i cosetes que potser sabíeu, que potser no, d'aquesta Turandot.
Jo, que no sóc entès en res, Maria, et diré ara una tonteria, que podria sonar molt tonteria a qui ens escolti i en sèpiga d'òpera. Eh? Però jo sempre he dit que la millor veu d'òpera, sí, per Turandot, la millor veu del món i de la història per Turandot és Montserrat Caballé. I la millor veu...
És que, a veure, no és casual que el primer track que estem escoltant sigui
sí,
el de la...
Sí.
A més,
veus?
És que he llegit el guió i he apuntat la de Cavaller, que
ara,
sigui la de la
aquesta.
Cavaller.
I la millor veu per Madame Butterfly és Maria Callas.
Estem molt d'acord.
Sí?
Però són gustos, eh? Ojo!
Sí.
Alerta,
és
una
no
percepció.
Sé.
També tu i jo hem crescut
és
així.
Un què? Sí.
Tu i jo hem crescut amb aquesta sonoritat i jo reconec que m'hi pot. Per mi és com la versió de referència sempre. Sí, no, és que tal qual, ja ho veus, és que ho diu el guió i tot. Que és un guió per
no
mi.
No havia ni llegit, eh?
Pa Cavaller, de la de
Cavaller. Juro que no ho havia ni llegit.
Sí, curiós.
Que bèstia.
Bueno, va, farem un brevíssim resum, perquè ja vam dedicar un episodi sencer a tot l'argument i el vam desgranar amb tots els detalls.
www.radiostel.cat, secció de podcast, també a l'aplicació per mòbil de Radio Estel, aneu a podcast, trobeu Òpera Rock amb Maria Voronkova i allà trobareu el dia de Turandot.
Sí, perquè ara faré resumen express de l'argument perquè simplement ens posem en solfa i sapiguem de què estem parlant. Mira, es tracta d'una llegenda i ens explica la història d'una princesa xinesa que ha perdut completament la compassió i l'empatia. Per què? Doncs perquè vol venjar-se de la humanitat perquè una avantpassada seva, una dona, havia estat assassinada per un príncep estranger. Aleshores, què passa? Que ella està en edat de casar-se, cosa que ja podeu entendre que no era opcional perquè estem al segle XII, així que toca escollir marit sí o sí. Però ella, per suposat, no vol saber-ne res. Així que posa condicions, ja que és una princesa poderosa, diu, sí, sí, jo em caso, però amb condicions.
Ara.
Alerta, cuidao. I quines són? Doncs que els pretendents han d'esbrinar 3 enigmes per poder contraure matrimoni. I en cas de fallar 1, 2 o els 3, muerte. Se'ls mata.
Així, eh?
Sí.
Una mica...
Hola.
Ja ho vam dir el seu dia.
Correcte, correcte.
Una mica sanguinària, la dona, eh?
Un poco, nada.
Res. Punxadeta.
Oro parece, plata no es. Bronce, muerto. Era això, ¿vale? Sí.
Val. Sí.
Qüestió. La cosa va bé per Turandot, que ja porten el moment de començar l'òpera 13 pretendents enterrats.
Fixa't.
Ja. Sí. Però tot es complica quan arriba Calaf. Qui és Calaf? Un príncep tàrtar que arriba en allà per contraure matrimoni amb ella, amb el seu pare i l'esclava Liu, la seva esclava Liu.
A punt. Un príncep tàrtar no es menja als restaurants.
No, esperem que no. Tàrtar de Tatarstan. Que igual inventó en la salsa, no ho sabem. Ho deixarem.
Havia de tirar-la.
Com no. Bueno, dèiem que la cosa es complica per Turandot. I per què? Doncs perquè va a Calaf i encerta. Dona la resposta correcta als 3 enigmes.
Patapam!
Patapam! I què succeeix? Doncs que Turandot, òbviament, queda horroritzada. I davant d'aquesta reacció, perquè Calaf diu, bueno, ok, igual too much, no? Ah, ¿por qué? Ah, has acertado! I diu, bueno, espera't, Turandot, et faig una proposta, et proposo un tracte, perquè jo vull casar-me amb tu de bon rotllo, amb bona voluntat, no forçosament. Així que ell la repta a encertar un enigma.
Uh-huh.
Diu, tu me'n poses 3, jo te'n poso un. Bien. Així que, quin és l'enigma? Turandot ha d'esbrinar el nom del príncep abans que surti el sol.
Toma ja.
Sí. No hi havia xarxes socials, o sigui, no podies anar a l'Insta i...
@tartaro.
No, clar, el nom Calaf no el sabem. @tartaro, listo.
@tartaro,
No el sabem. Val.
Vale. Està bé.
Així que, evidentment, Turandot es desespera i, a més, passa que l'única persona que seria capaç de revelar el misteri és la Liu, la criada, l'esclava, que hem comentat abans, que venia amb el príncep. I què passa? Doncs Liu se sacrifica per amor.
Fixa't.
Per què? Perquè ella està enamorada de Calaf i per tal de salvar-lo, i després de ser torturada, que aquest punt és important, perquè la torturen, evidentment, ella decideix suïcidar-se abans de trair-lo. Així que no hi ha forma de saber el nom del sexy tàrtaro.
És meravellós, eh? Acabo de buscar a Twitter si existia @tàrtaro.
Sí?
Existeix.
Sí o què?
Sí. I l'últim tuit és del 27 de desembre del 2012.
Oh.
I diu...
Por favor.
I like it, Florencia Peña.
What?
T'ho juro?
Bueno, pues aquí tenemos...
I like it, Florencia Peña.
Pues aquí tenemos @tàrtaro.
És meravellós.
Este es Calaf reencarnat.
És meravellós.
Bueno, va, centrem-nos...
Sisplau,
Joan,
sisplau. Ja, és el meu paper aquí, eh?
Clar, però jo dic tonteries, tu t'assumes i clar, la tontuna no té ni
principi
ni fin. Jo havia de rebaixar
i no, al final m'hi sumo i vinga.
Sí.
Clar, és veritat.
Clar, jo espero que em beneguis, però no,
no
funciona.
Va, ja em poso seriós, va.
No, sisplau, seria fatídic per mi. Bueno, va, parlant de coses fatídiques, passa la nit fatídica, que dèiem, i Turandot, com no ha pogut esbrinar el nom del príncep, així que sembla que el destí ja està marcat per haver perdut el joc que ella mateixa havia inventat, recordem, en primera instància. Però aquí un altre gir inesperat per part de Calaf. Ell decideix posar fi a tanta desgràcia i exposar-se a ell mateix fins al punt de morir ell també abans de forçar-la a casar-se, que dius, ah, mira, bien, maco això. Així que, instants abans de que acabi el termini acordat entre ells dos, li diu a Turandot a cau d'orella el seu nom. Així que, bàsicament, li deixa tota la decisió en mans de la sanguinària princesa xinesa.
Clar.
I aquí passa lo que jo creo que no tiene que pasar, però és així, vale? Ja parlarem el perquè.
Val.
Aquell gest estova el cor de la Turandot. De cop i volta diu, vale, m'he equivocado en todo, perdón, no lo volveré a hacer. Així que... Perdó. Quan arriba el moment públic d'esclarir aquell misteri, ella respon que el nom del príncep desconegut és Amor. Eh? I tot resolt, i tots feliços, eh? I es casen.
No m'agrada.
Exactament. I mira que a mi m'agusta l'amor. Però no. Així no.
Així no.
No, esto es gratis. Esto sí. Mira, posa'm música, que em poso de mal humor.
Ai, estàvem mantenint un debat aquí interessantíssim, eh?
Sí, la veritat. Bueno, debat. Però és que la veritat és que som més seriosos quan parlem.
És veritat.
De cop i volta, no, perquè hi ha una versió, tu te'n recordes?
És veritat.
De cop i volta, dos experts.
Expliquem-ho això, perquè jo crec que... ha pujat la música, el José.
Sí.
I estàvem debatent aquí perquè a mi em sonava que hi havia una versió
correcte,
que es morien.
Correcte, correcte.
I existeix aquesta versió,
existeix,
eh?
Existeix aquesta versió. Però ara us explicaré
el per què.
A mi m'agrada
més, Maria, a mi m'agrada. És òpera. És que... dramatisme.
Home, la diu a mort ja.
Què és això de cava bé?
Bueno, a vegades...
Des de quan?
Jo què sé, habla com Puccini. No, te diria habla com Puccini, però no. Per què? Perquè ara justament la primera curiositat que vinc a parlar és justament aquest final.
Uh-huh.
Per què? Perquè al igual que tu, Joan, al igual que a mi, aquest final se li travessa a Puccini cosa fina.
Fixa't.
Clar, clar, clar. Ja us vaig comentar que a mi com a espectadora, jo me'n recordo, i a més era molt petita, era la reapertura del Liceu, fa 23 anys, això, 25, ja no sé. I jo estava allà com a espectadora dient, no m'agusta. Però jo era una nena petita, digo, este final no m'agusta. I mira que jo soy niña Disney. Que se casen, que sean felices. I jo, no me parece bien. Perquè, clar... És veritat que a mi em sembla molt bé la redenció i adoro que la gent tipus que reflexioni, faci autocrítica
sí,
i evolucioni, però veiem, Trobandot no es mereix aquest final feliç.
No, s'ha carregat
no,
13
no.
persones abans, eh?
13?
14.
Clar, és que per l'amor de Déu,
sí,
no.
Sí, 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 sí.
I a més la tia, aquí ningú dorm fins que se sàpiga el nom d'aquest pretendent i va i tortura la Liu per sortir-se amb la... No sé, que molt guai que de cop i volta ella digui, ai sí, vuelvo a sentir l'empatia i l'esperança, però és que aquest final,
clar,
per mi és too much.
Sí, com de cop.
Clar, per mi too much, per tu too much, i efectivament per Puccini també era too much. Què succeeix? Que ell acaba de... Això que estem sentint, quan escriu la mort de Liu,
sí,
de l'esclava, el suïcidi aquest per amor, clar, ell li passa que veu que aquesta protagònica té sentiments purs, reals, a més, es mou per salvar la persona que estima.
Uh-huh.
Clar, es mor,
clar,
i Puccini s'estanca.
Clar.
Clar, ja no sap com avançar.
I has matat la de veritat, diguem-ne.
Bueno, la de veritat, la que li passen coses, diríem.
Clar, clar,
la que
sí,
té
sí,
una
la
evolució.
Que siente, vull dir.
La que sent, la que... i a més pot justificar el que sent, ens sembli bé o no, que ningú
sí,
està
sí,
dient,
sí, sí,
oh, que bien,
sí,
muérete
sí,
por amor. No,
no,
no, no, no. Però sí pot justificar el seu argumentari.
Claro.
I què passa? Que quan Puccini es troba algú que no sap justificar un argumentari, pues se vuelve lelo. Lelo per què? Doncs perquè no està acostumat a que les protagòniques siguin planes. I què passa? Que Turandot ho és i fort. Per què? Perquè no és un personatge real. Al final és un personatge que ve d'una llegenda.
Uh-huh.
I què passa? Doncs que té trets molt marcats, molt característics. Per què? Because potatoes. Perquè
clar,
és una llegenda.
És així,
i te l'explico en ximpom.
Clar.
Blanco i en botella,
i
esto és així. I què li passa a aquesta Turandot de la prota? Doncs que és freda, és cruel, és implacable, i tot per un únic motiu, la venjança. Per què? Perquè al final és una llegenda amb aquesta cosa de la venganza es mala, te hará matar gente random.
Clar.
Clar. Però per Puccini simplement veu que és un personatge que no té mil milions de capes.
Clar.
I què passa? Que les seves protagòniques, les de Puccini, sempre tenen una línia de desenvolupament super complexa. Tenen capes i més capes, tenen caràcter, tenen història personal, tenen evolució de context, van molt més enllà de l'etiqueta de bona o dolenta, heroïna, villana... No, no, no. O sigui, sigui qui sigui el rol, sempre tenen una gran evolució en l'arc de desenvolupament de personatge. Clar. I no passa això amb Turandot. No passa, no passa. Aquesta senyora...
Assassina, punto.
Sí, no, assassina, de pronto. Ah,
ja se m'ha passat.
Recupera l'espera. Mira, un gest de bondat, ja se m'ha passat. Vale,
vinga.
Final feliç per a ti. Tarà!
Tot això sense passar per reformatori, bueno, a mi
no.
Em sembla fred.
I a Puccini, és que és o no és?
És
o no és?
És evidentíssim.
Clar, què passa? Doncs, bueno, se li fa bola a Puccini, se li fa absolutament bola, perquè a més, si una cosa hem parlat moltes vegades, mira que aquí hem parlat de Bohème, hem parlat de Butterfly... Puccini fot uns rols femenins impressionants.
Sí.
Entre d'altres, perquè ell de petitet ja va créixer rodejat de dones. O sigui, només tenia un germà, però tota la resta de la seva llar estava formada de senyores. Tenia 5 germanes i, a més, vivien amb 2 tietes i 3 cosines.
Vinga!
Clar, és normal que en aquest senyor un personatge estereotipat femení
sí.
se li quedi just, perquè és com, que m'està juntando, esto no es así, no existe. Així que passa que l'obra pòstuma de Puccini queda inacabada. Aquest final no és seu. El final que coneixem no és seu, perquè el 29 de novembre de 1924, Giacomo mor a Brussel·les amb 64 anys de càncer de gola, deixant l'obra just en aquest punt que estem escoltant, la mort de l'esclava.
Ai, el que va agafar el relleu...
Ara t'ho explicaré.
Clar, ja ha matat algú, escolta'm, no matem a tothom.
Però és que el llibret en realitat ja estava escrit i pensa que això ja està inspirat en una obra que ja existeix, que ja ha estat versionada.
Però,
fixa't, Joan, que això a tu i a mi, l'estrena de l'obra ens hagués agradat, perquè el director d'orquestra, que era un gran amic de Puccini, que era Arturo Toscanini, quan en arribats a aquest punt va deixar la batuta sobre del faristol i mentre el taló anava baixant lentament, es va girar cap al públic i els hi va dir i aquí finalitza l'òpera, perquè en aquest punt va morir el mestre.
Màgic.
Molt.
Estava pensant, perquè m'ha vingut al cap, només... Crec que hi ha un director a la faç de la Terra, actualment, capaç de fer això, que és Muti.
Yo voto por mi padre, fíjate lo que te digo. Aquí va riendo pa casa.
Tal compro.
Gracias, Borokov, gran director, mejor
tal
persona.
Compro, tal compro, evidentíssimament.
Bueno, mira, escolta, cada
sí,
uno...
Sí, sí,
cada
sí,
uno.
Sí, 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 sí. No, però Ricardo, el meu Ricardo Muti és
sí,
d'un altre planeta. Sí.
Sí. Bueno, és que és un grande, és un grande.
Sí, 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 sí.
Mira, un altre detall curiós, també parlant de directors, va ser que Puccini, abans de saber la gravetat de la seva malaltia, mira que ell ja patia diabetes i s'estava tractant el càncer amb una espècie de... Saps aquests collarins de traumatologia?
Sí.
Vale, però amb radiació, era una cosa bastant heavy. Però ell no tenia clar que estava super, super greu, no se sabia en aquell moment. Però, cosa curiosa, va tenir com una espècie de premonició i li va dir a Toscanini, que ja et dic, era, no només era company de música, sinó que també de vida. De fet, va ser Toscanini qui li va estrenar la seva Bohème.
Ah?
Claro, és un gran... És un, ja sabem que Puccini es rodejava amb unes lleialtats fortes. Doncs li va dir, quan estava escrivint, li quedava molt.
Sí.
Diu, si alguna cosa em passés, no abandonis la meva Turandot.
Ep.
Sí, sí, va pressentir, no?, d'alguna manera. Així que sí, efectivament, va ser Toscanini que va encarregar aquest final a Franco Alfano, ja recordem, el libretto ja estava escrit, hi havia bastantes indicacions de Puccini, i van estrenar aquesta versió completa en la segona funció. I aquesta...
Ah, per tant, perdona, quan el mestre Toscanini deixa la batuta, que és la primera funció...
Sí. Acaba,
acaba l'òpera allà,
amb la mort de Liu.
No és que després segueixi
l'òpera. No, baixa taló, s'ha acabat, aquí s'acaba l'òpera. Aquí la va acabar el mestre, ximpom.
Val.
Per això t'ho dic,
una
és que és una passada. L'estrena es fa on la va deixar Puccini. I no és fins a la segona funció, on ja s'estrena la versió completa, que és la que coneixem a dia d'avui, I ahí està. Jo crec que un altre detall absolutament fonamental que no podem ometre quan parlem de Turandot, més enllà d'aquest final inacabat, és el hitazo. Clar. El temazo, ¿vale? El temazo per excel·lència.
Ui.
Que tothom... És que aquest sí, el coneix tothom. De fet, el faig servir sempre, és mi ejemplo, calaix desastre, quan vull demostrar allò de que no, és que l'òpera està present a l'imaginari popular, és que ja veuràs com sí. I la poso i és, vamos.
Les parets de la meva dutxa coneixen aquesta peça?
Sí, ja crec que moltes dutxes han lamentat l'existència de Nessun Dorma.
Que és preciosa.
Ai, que momentazos. La gent, per què no us veu?
No,
estàvem
clar,
aquí
no ha...
tots ballant, cantant...
Sí, sí,
aquí,
sí, sí. Damunt de la taula, en fi. Una... Preocupi el director d'aquesta casa, que Ho he fet més gros del que era.
Tot bé, tot bé. Tot ha anat bé, tot ha anat bé. No hem trencat res.
És impossible escoltar aquesta peça i no posar-se a cantar.
És veritat. És que, bueno, aquí estava, tot l'estudi aquí, vibrant-la. Bueno, aquest momentazo es produeix durant el tercer acte i és, sens dubte, jo diria, una de les àries més famoses per tenor de tot el repertori.
Sí.
Si no la més, diríem. Però, curiosament, i això també és un altre detall, és que el boom no va ser per res del món durant l'estrena ni durant l'apogeu autèntic de la Turandot, sinó que va ser Pavarotti, que l'estem escoltant, que l'acabem d'escoltar, l'any 1990, o sigui, passen molts anys,
sí.
Qui va fer una interpretació alerta per la BBC anglesa com a tema de la Copa del Mundial de Futbol. És que és heavy. I és aquest fet el que col·loca el Nessun Dorma com a hitazo indiscutible.
Que si no erro, si escolteu aquella gravació, si no erro, és la gravació en què Pavarotti acaba de cantar i entre que acaba de cantar i els aplaudiments passen uns segons.
Correcte, clar, perquè
la gent està com...
Què ha passat?
Què acaba de passar?
Paco, què ha passat? Sí. Què passa? Doncs que després d'allò la popularitat de l'àrea va anar creixent com l'escuma amb qui? Doncs amb els tres tenors, que també eren,
evident.
Clar. I, curiosament, no comença sent un tema dels tres tenors, perquè és Pavarotti intenta, o sigui, la fa en la interpretació individual. Però resulta que durant un bis, i de forma completament improvisada, van cantar-la tots tres.
Fixa't.
Sí, Pavarotti deia, venga, chicos, vamos, venga, va a hacer el tonto. I ahí,
era el més animat dels tres, eh? Poc es diu això, eh?
Home, cal dir-ho, només cal veure'ls, eh? Amb aquella cara de...
Jo crec que cal dir-ho.
D'acord, Pavarotti era el col·legi. Sí. Y nosotros se tomaban demasiado en serio a sí mismos. Ah, ¿qué?
Sí,
¿quién ha dicho esto?
Sí, d'acord.
No he sido yo, me han poseído.
En fi.
Qüestió, per qui no ho sàpiga, els tres tenors, que eren Pavarotti, Carreras i Plácido Domingo, i aquell moment del Nessun Dorma cantat a trio ja es va convertir en un moment clàssic dels seus concerts que ja tothom esperava. I a partir d'aquí el Nessun Dorma ja es converteix en absolutament imparable.
Sí.
I passa el que passa quan una cançó es popularitza, i és que passa d'una àrea a ser ja pràcticament una cançó, de la que, com un estàndard de jazz.
Sí.
I artistes de tots els gèneres i estils es van anar sumant a la febre del Nessun Dorma. I tenim pues, Andrea Bocelli, a Sarah Brightman, a Manowar, a Paul Potts, i alerta, perquè aquesta és la versió que a mi realment em té el cor.
Espera, ara escoltem. Giró, vine. Deixa'm fer una...
Tinc por ara, jo.
No, és que vull preguntar-li una cosa que no li he preguntat abans.
Ah, comprenc. Tinc por.
No.
Hola, jo també tinc por.
No, patim. Giro, quan t'he fet entrar per un examen. Però és que la...
Ai.
No, però és que la Giro...
Estava atenta.
La Giro ahir a Instagram va pujar uns vídeos que a mi em van fer odiar-la molt fort.
Ai.
Giro, ahir vas anar a veure... Ahir va ser?
Ahir.
Vas anar a veure Andrea Bocelli.
Vaig anar a veure Andrea
Bocelli.
Que la va cantar.
Sí, la va cantar. Va ser preciós, de fet, va ser un regal de Reis per la nostra àvia, els Signets, perquè és el cantant preferit de la meva àvia. I la veritat, va ser de pell de gallina, molt emocionant, al Palau Sant Jordi, ple. I la meva àvia, de fet, en un moment va dir, ara sí que em puc morir tranquil·la.
Ja ho he vist tot.
Amb les llàgrimes als ulls, ara sí que em puc morir tranquil·la.
Wow.
Va ser com que molt
fort.
Bonic. Sí. També va cantar Bésame.
Home.
Cosa que va fer força gràcia.
Boníssim.
Va estar excepcional, la veritat.
Escoltant Nessun Dorma en directe.
Home, clar, i pel Bocelli. Sí,
Andrea Bocelli,
home, i tant. Hòstia, molt bèstia. La teva àvia estava allà a tope.
Sí, perquè clar, anàvem tota l'orquestra, també. Ara no me'n recordo del nom, però això sí que no ho sabia. Andrea Bocelli, a cada concert que fa, perquè fa gires, l'acompanya un cor que sol ser del país on va.
Ah, molt bé.
Sí que porta la seva orquestra, però després el cor de veus...
El cor era d'aquí, eh?
Sí, sí, era de per aquí, Catalunya. No me'n recordo exactament del lloc. Va ser excepcional.
Que guai, molt bé.
Volia fer aquest apunt perquè...
Però mira quina casualitat, mira com s'enllacen totes les
odiat,
coses. Que
tota la nit l'he odiat molt fort.
Clar,
home,
sí, va ser
dic,
preciós.
Calla, fem-ho molt
preciós. No, i a part també hi havia artistes convidats. Hi havia ballet de l'escenari, vull dir, era tot un espectacle.
Un despliegue.
Sí, sí.
Escolta'm, a part d'Andrea Bocelli, que aquesta cançó ens deies l'ha versionat...
Sí, tot quisqui, però us he portat la que a mi m'agrada. Per què? Perquè és mi secció, saps què et vull dir? I és la que va fer Aretha Franklin per la cerimònia dels Grammy de 1998. Drummer,
Xeró, vin xeró, vin xeró.
Diva.
Es que claro,
Aretha
es que
Franklin,
es Aretha Franklin.
Diva.
Puccini, o sea, esto, me hace feliz esto.
Quina meravella.
Todo el rato me hace
sí, 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 quina meravella.
Completament, completament. Va, fem un saltet, un canvi de tema, que ja hem parlat del Nessun Dorma, que tots coneixem, i és una altra curiositat de l'òpera, que són els personatges de Ping, Pang i Pong. Escoltem-los.
Hola, Pong! Hola, Pong!
Ha dit hola, Pang, hola, Pong?
Sí.
Sí, eh?
Bueno, són educats, se saluden.
No, està molt bé. Està molt bé.
Hola, Joan, hola, Maria. Sí, sí. Per què no? Està
no, no, està molt bé.
A tots qui vulgui sentir els xistecitos dels noms, ja ho vam fer en el programa anterior,
així
que avui no ens entretindrem.
Podríem extendre'ns, però no...
Però no ho farem, ja ho vam fer, eh? Sí. Ja vam tenir el nostre moment. Així que, qui són aquests tres? Doncs són el contrapunt a tota la intensitat de l'obra, no? Mm-hmm. Tenen un component així com d'alleugeriment còmic, tipo el asno de Shrek, perquè ens entenguem. Sí, sí. I a part dels apars, doncs representen una mica... són els tres ministres i dibuixen la part més grotesca, més immoral i quasi ridícula de l'ésser humà. I a mi, tipo que m'agrada, no?, que existeixin.
Sí, 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 sí.
I tot i no existir en la versió original, perquè en la llegenda original ni tampoc en la versió de les Mil i una nits existeixen aquests tres personatges, no són invenció de Puccini, com molta gent pensa. No són ni de Puccini ni dels llibretistes, que són Adami i Simoni. No, no, no. Aquests tres personatges sorgeixen de la peça teatral homònima de Carlo Gozzi.
Ah?
Sí, i estaven inspirats en les tres màscares de criats de comèdia de l'arte. Amb
la
qual ja ho estem estripant, ja estem portant a la crítica, ja està jugant tot això. I passa que aquests tres estan en una espècie de limbo entre crítica social i burla estripada, i jo personalment crec que representen una part de Puccini de la qual se'n parla més aviat poquets. Però per això estic jo aquí, per explicar-vos el que no sabeu. Per què? Perquè ell era un juerguista, un gran juerguista, un senyor amb molt sentit de l'humor i un apassionat de la burla i la jarana. I tot això, de fet, es veu a la seva biografia, perquè quan era jove va muntar un club a l'estil de Schubert, allò de les Schubertiades, però ell, des de la versió més de cachondeo, de compartir música, art i sobretot moltes copichuelas, el va anomenar el Club La Bohème.
No se podia saber.
El Club La Bohème, com, no? I perquè us feu la idea, us he preparat... Bueno, us llegiré les normes per formar part del club. Això són
si us plau.
Són les normes oficials, eh? Això és completament cert.
M'ho guardo, això,
Sí, sí, diu... Número 1. Els socis del Club La Bohème, fidels intèrprets de l'esperit de la fundació del club, jurem beure bé i menjar millor.
M'encanta.
Sí. Número 2. Els rondinaires i remugadors, dèbils d'estómac, pobres d'esperit, ressentits i altres desgraciats del gènere no seran admesos i els membres del club procediran a expulsar-los furiosament. Molt d'acord, amb aquesta norma.
Sí, sí, m'agrada.
Número 3. El president complirà les funcions d'àrbitre i s'encarregarà d'obstaculitzar la labor del tresorer destinat al cobrament de les quotes. Número 4. El tresorer està autoritzat per fugir emportant-se la caixa.
Ah, està bé això.
Sí. 5. El local estarà il·luminat amb làmpades de petroli. En cas de faltar combustible, s'utilitzaran els mocs dels socis.
Mm-hmm. Això és real, eh? I
oficial? Això és real. No, no, val, això és real. Això és la normativa.
Està bé. Sí.
Número 6. Està completament prohibit tot tipus de joc legal. Sí. Número 7. Està prohibit el silenci.
També m'agrada.
I número 8. No s'acceptarà la prudència, ni tan sols en casos excepcionals.
M'agrada molt aquest club, eh?
És que el Club La Bohème. Per què?
És que no demani entrar-hi ara.
És que jo entraria. A mi m'agrada fort.
Sí, 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 sí.
Així que sí, en resum, jo crec que d'alguna manera hi ha certa cosa d'aquesta faceta més sarcàstica, més punyent, fins i tot en aquesta gran tragèdia que és Turandot. I si em preguntes a mi, crec que d'alguna forma guarda l'essència d'aquell trio Calavera que hem parlat moltes vegades, que Puccini tenia muntat amb Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, que amb els quals va fer les grans obres mestres i que eren companys de trapelleries i que per mi van marcar la història de la música i la forma de treballar en col·lectiu. I sí, hay algo de eso en Ping Pong Pong. Bueno, jo crec que... Mira, que us he dit unes quantes curiositats, però crec que amb això hauríeu d'anar a veure l'obra. És una gran tragèdia. Té elements de crítica social, té elements de misteri, de conte, de faula, de... Musicalment és una bestialitat. I sobretot us he de dir que la proposta de la Fundació Pere de Catalunya, el rol de Turandot, que és brutal, però brutal,
sí, eh?
Impressionant...
I te poses molt seriós ara, eh?
És que és... Buah, buah,
una meravella.
Buah, buah.
Buah, eh?
És que a més l'interpreten dues sopranos que són amigues, companyes, he tingut el plaer i l'honor de treballar amb elles i el broden, o sigui, és una meravella. Elles són la Maribel Ortega i l'Eugenia Montenegro i fan un paperàs que flipareu.
Quan hi vas?
Sisplau. Encara no ho sé perquè la meva agenda odia l'agenda dels altres.
M'avises?
Fet.
Va.
Tracte fet.
Bronco, va.
Vinga, fins
gràcies,
el 17 de maig.
Mira, mira, com ens acomiadem, eh?
Ah,
ara. Adéu, Maria, que vagi bé.
Bona tarda,
ciao. Pura principessa nella tua fredda stanza guardi le stelle che
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.